자.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Avui s'han publicat al butlletí oficial de la província les llistes ja definitives de candidatures per a les properes municipals del 26 de maig. De nou, no hi apareix alternativa per l'Escala. La Junta Electoral ha desestimat el recurs presentat per aquest nou partit escalenc. És el tema d'obertura a l'informatiu d'avui. Ara tractem aquest i altres aspectes de l'actualitat de proximitat en format breu. Tornen a instal·lar norais a les Ribes. Se n'hi han col·locat 7, recuperats dels que havien estat posats al port quan es va traslladar a la clota. La restauració i reinstal·lació ha anat a càrrec de la brigada municipal. Els alumnes de P4 de l'Escola Empúries han visitat l'Ajuntament i han compartit una estona divertida amb l'alcalde Víctor Puga, a qui han pogut presentar les seves petites inquietuds. Esports, el sènior masculí del club bàsquet l'Escala ha superat el Sant Joanenc i la DEPAF de Figueres i té pràcticament assegurada la permanència a la tercera catalana. A l'equip d'Albert Comas li queda una jornada per acabar el campionat. Serà a casa contra el Salt, rival directe, el dissabte 11 de maig. El Benjamí B del futbol base de l'Escala aquesta jornada ha superat el Vilartagues i ha encadenat la 20a victòria consecutiva. L'equip de David Puig i Sergi Marín no ha perdut cap partit aquesta temporada i és el millor equip de base del municipi. A l'agenda d'activitats a punts com el concert d'aquest vespre al Camp dels Pilans amb el grup Calidae, la fira d'entitats escalenques demà tot el dia a Plaça Catalunya, el cicle gastronòmic a la biblioteca per dijous, la inauguració de l'exposició de bonsais del Serp el divendres, el triumvirat mediterrani dissabte i diumenge o la marató d'Empúries el diumenge. I meteorològicament parlant, això ho expliquem en unes jornades de cel serè amb algun núvol de tarda i lleugera pujada de temperatures. Ara continua el Far, aquest magazín que elaborem conjuntament. Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. Fins a les 7, hora de les notícies en xarxa, edició vespre, càrrec de l'Ali Giné i Montse Manent. A les 8, l'actualitat local, l'informatiu de casa, seguit del programa Sendes. A les 9, la franja musical amb el Chelsea Hotel i Ruta 66. I a partir de les 11, les reemissions. Per aquesta ordre del més calent a l'Aigüera i altra volta l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Les últimes pàgines d'un llibre, sentir la pluja sobre la pell i veure com desperta el dia. Fer-te l'amor després de tant de temps. Del mig de la runa arrencar l'alegria. Sentir que portem a dins els déus. I contra el mur morir-nos de riure. Ser iguals vol dir ser igual de diferents. I plou allà on ens falta l'aigua. I algú que està en guerra fa la pau. I a poc el món es para. I la vida comença a ballar.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I a aquesta hora de la tarda el que volem és referenciar una de les notícies del dia. Cada any, per aquesta època, la Generalitat de Catalunya fa públiques les Creus de Sant Jordi. És aquest reconeixement que fan a persones i institucions que per la seva feina i per la seva implicació ajuden a fer, doncs, el dia a dia del país molt millor, molt més ric, molt més fluid, molt més feliç, molt més amè. A veure, aquí tothom avui ha posat l'accent en que li han donat la Creu de Sant Jordi a Leo Messi, que té nassos el tema. Serà que no hi ha metges, investigadors i científics que aquí també han donat la Creu de Sant Jordi? o a Núria Piques, que també li han donat la creu de Sant Jordi, que tot i que està fet la Titan Desert, doncs segurament li deuen haver arribat les notícies. I dic tenaços perquè, home, hi ha moltes altres persones i entitats que fan una feina brutal i que també se la mereixen i que també caldria que sortissin en aquest titular. Una d'aquestes entitats és la Facultat Nàutica de Barcelona, que enguany està celebrant el seu 250è aniversari i que és, sens dubte, un referent pel món de la formació nàutica. Saludem el seu degà, l'Agustí Martí. Agustí, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
I moltíssimes felicitats, Agustí, a tu i a tota la gent de la facultat.
Ah, moltes gràcies, moltes gràcies.
De fet, és una creu de... és un reconeixement que coincideix amb el 250è aniversari, una celebració que esteu fent amb il·lusió i amb moltes ganes de tirar endavant, eh?
Sí, són 250 anys d'història, des del 1769, quan Ciribal Mas va inaugurar la primera escola de nàutica, i encara és la mateixa, el que ara som facultat, però els objectius són els mateixos, formar els millors professionals de la mar i en aquest moment també els enginyers navals.
Escolta'm, suposo que el que toca ara és, evidentment, celebrar-ho i fer-ho córrer, no? És molt curiós perquè
sí.
Al final us n'heu acabat ensabentant precisament pels mitjans, no? És una que és...
Bueno, per vosaltres. Està
sí,
molt
sí.
bé, m'ha fet molta il·lusió, perquè, de fet, ja fa 9 mesos, és com un part, que vam demanar, crec que la facultat es mereixia aquesta distinció i anàvem acompanyada de 60 cartes, em sembla, d'aval, d'entitats, organitzacions, empreses, i clar, havia passat Sant Jordi, no sabíem res, i mira, potser ja no ens adona n'hi ha. Però avui, mira, em ha trucat aquí, m'ha trucat des del far, d'aquí d'Arenys de Mar, i ha estat una il·lusió, vull dir que no sabia res.
Doncs, escolta'm, ha estat un plaer compartir amb tu aquesta bona nova i repeteixo, compartir amb tota la família nàutica del país i amb tota la família nàutica de la facultat aquesta, penso que aquesta molt bona notícia i aquest reconeixement que, sens dubte, us mereixeu. Recordo que esteu de 250 aniversari i, per tant, convido a tota la gent que ens escolta a apropar-se a la Facultat Nàutica i a participar de les moltes activitats que esteu organitzant per divulgar el mar i la nàutica.
Només si mireu el web de la facultat, de Museu Facultat de Nàutica, la seva pàgina web, hi ha una part, diguéssim, un calendari només d'activitats on cada setmana, avui mateix hi ha una activitat, hi ha cinc seminaris, presentacions de llibres, hi ha també xerrades, conferències, hi ha acte social, hi ha una mica de tot.
Agustí, felicitats. Tenim pendent un programa a la facultat, l'hem de fer i el farem d'aquí unes setmanes. I, escolta'm, a celebrar-ho avui. Moltíssimes gràcies.
Vale. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Cuida't, fins després, a reveure.
Gràcies.
L'Agustí Martí, un bon amic del Far, degà de la Facultat Nàutica i recollint una miqueta aquestes felicitacions i aquests agraïments que des del mitjà i des del món de la divulgació nàutica fem cap a aquesta facultat que és cabdal al nostre país. Seguim endavant, són les 5 i 8 minuts, amb força, amb energia, amb il·lusió, amb ganes, amb força, sembla una mica...
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Xavier Mestres. Ahir us explicàvem que el xef Xavier Mestres apostava per la cuina vegetariana. Per això avui ens porta una proposta relacionada amb aquesta tendència gastronòmica. Si us agraden les verdures i els llegums, molt atents, perquè avui cuinem cigrons amb espinacs.
He triat una altra recepta que crec que és molt interessant d'anar-la fent de tant en tant, perquè es tracta d'un llegum, en aquest cas espinacs, cigrons amb espinacs. Normalment és un plat en el que s'hi posaven rostillons de cansalada, o sigui, talles de cansalada que es deixaven daurar dintre de l'oli i després allà s'hi posaven els cigrons i s'hi posava tota la resta. Però aquest plat també es pot fer sense la cansalada, amb el qual seria un plat extraordinari de cuina vegetariana o vegana, que ara està tan de moda. La meva proposta és que siguin cigrons cuits i aquí al mercat de Vilanova i venen uns llegums cuits que realment són fantàstics. El podeu anar a buscar allà, que us et tractarà molt bé. Uns espinacs nets, aquí no cal que ens compliquem la vida, però els espinacs generalment porten molta terra. Jo aconsellaria, encara que siguin una miqueta més cars, comprar-los en bosses, que són bosses de mig quilo, i allà els teniu ja nets i perfectes per cuinar. Ceba trinxada i alls trinxats. Posa l'oli a escalfar una mica, allà aquella ceba es va enrossint a poc, sense deixar-la torrar massa. Quan la ceba està ja mig enrossida, hi posem els alls, perquè els alls es cremen abans que la ceba, per tant s'ha d'esperar una miqueta. Quan ja tenim això, hi posem els cigrons i una mica, si tenim, de brou de coure els cigrons, que no en tenim, no hi ha problema. Un caldet vegetal que ho hem fet nosaltres, o bé un litro de caldo vegetal que el podem comprar ja preparat, que n'hi ha de bons també, i si no arribem ni una cosa a l'altra, una pastilleta de concentrat de caldo de verdures. Quan això ja bulli una miqueta, hi posem la sal i després hi aboquem tots els espinacs a sobre. Has de ser un plat per menjar, jo diria, gairebé en cullera. Per tant, quan tirem els cigrons i el caldo ha d'arribar gairebé a cobrir els cigrons. Aquí posem els espinacs, ho tapem una miqueta perquè amb el mateix vapor ja es vagi incoent i després en remen amb cura perquè a vegades els cigrons són massa cuits que no es desfacin massa. I així obtindrem una salsa una mica lligadeta i a més amb un gust extraordinari dels cigrons i el bacallà. Més senzill ja no pot ser aquest plat, eh? Però en canvi també serà saludable i saborós.
Exacte, saborós, bo, agradable. La veritat és que ve de gust començar-lo a cuinar. Gràcies, Xavier, demà més.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Xavier, demano, si de cas ho deixem per dijous. Amb el verd d'aquest cap de setmana ha comprat amb un d'aquells de la Manta un CD que venen allà al passeig de mar. Escolteu, parlem d'una iniciativa que té molt a veure amb el país d'origen d'aquest tipus de música. Ens hem d'anar fins a la selva de l'Amazones, fins al Perú, per parlar de sostenibilitat i de com viure impactant menys en el medi ambient. Cristina Cantal.
Sí, mira, molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, poden canviar el món. Aquest és el lema d'Evergreen Institute, que és un projecte que porta a terme, com bé deies, a l'Amazonia peruana, amb l'educació, la investigació i el desenvolupament sostenible com a eixos de treball. En parlem avui amb la cofundadora i gestora de projectes, Neus Collado. Bona tarda, Neus.
Bona tarda, Cristina. Bona tarda, Josep Maria.
Bona tarda.
Explica'ns, com acaba una begurenca anant a fer un projecte d'aquestes característiques a Perú, a l'Amazones de Perú?
Doncs molt bona pregunta i realment va ser molt curiós perquè jo vinc del món de les ciències, jo vaig estudiar ciències ambientals a la UDG i a partir de llavors vaig seguir fent el màster, vaig fer el doctorat, no? I fins que vaig dir, prou, parem-ho aquí això perquè vull saber qui sóc, cap on te vaig i què vull fer en aquest món, no? I em vaig fer una pregunta molt senzilla però molt potent que va ser què t'agrada des que ets petita? i vaig dir natura, animals i les personetes. I bueno, vaig agafar el senyor Google, vaig començar a posar això, que si voluntariats, feines, fauna, amazonia, tal, i vaig donar amb una entitat que feia precisament projectes de conservació de biodiversitat a diferents països del món. I vaig dir, aquesta és la meva. I de seguida em vaig engrescar amb això i per coses, bueno, la vida, coses que s'alineen, i vaig acabar a Perú. I va ser el lloc i el moment per engegar el meu propi projecte, no?
Per tant, allà vas veure algunes mancances o algunes inspiracions que et van dir, aquí vull engegar jo un projecte.
Sí, exacte. No, no m'agraden mancances, és més aviat oportunitats, o que veus clar que sí, que pots posar el teu granet de sorra, no?
Parlàvem Evergreen Institute, teniu aquestes tres línies de treball. Explica'ns bé, tu, jo he fet una pinzellada, una introducció, però explica'ns què és aquest projecte.
Aviam, nosaltres tenim, sí, com dius, molt bé, tres pilars. Fem cosetes d'investigació, perquè venim els dos, tant l'Esteban com jo, venim del món de la recerca, i fem cosetes d'investigació en dos àmbits, sobretot, tot el tema d'herpetologia, amfibis i rèptils, i ornitologia. I llavors també fem una altra branca, que és educació. Educació ambiental amb diferents comunitats rurals amazòniques, i llavors hi ha el tercer tema o tercer pilar, que és el desenvolupament sostenible, on tenim el projecte de turisme vivencial, que bueno, ha estat com el context que hem creat, no?, per poder tenir aquesta immersió cultural amb els voluntaris que venen amb nosaltres.
Per tant, aquí no treballeu només vosaltres, sinó que teniu voluntaris que venen a fer, doncs, aquests diversos projectes, perquè cada branca d'aquestes que ens expliques, doncs, té els seus projectes concrets, i tot dins d'aquesta sostenibilitat, és una de les bases fonamentals del vostre projecte.
Exacte. Sí, sense els voluntaris i els estudiants d'Evergreen no existiria, bàsicament. El que hem fet són crear convenis amb universitats i donem l'oportunitat als estudiants de ciències i d'educació, fins ara, a que puguin venir a realitzar les seves pràctiques, i per tant tenen convalidació de crèdits, i també tenim la vessant de voluntaris. No tens per què ser un estudiant per venir amb nosaltres, no? I sí, al final, bueno, és anar cap allà i aprendre els uns dels altres i tots sumem.
L'Amazònia, de fet, és una de les àrees més riques biològicament del món, de tot el planeta, una àrea densa on no t'ho acabes mai. Per què allà, precisament? És a dir, per què l'Amazònia i no, per exemple, no ho sé, ara em vaig a la Selva Negra, o als Pirineus, o l'Antàrtida, és igual.
Vale. Bueno, és el que comentava ara, no? No estava planificat, no va ser aquí per això, sinó que ens vam trobar allà i tot quadrava, no? I a més, bueno, doncs després, un cop vas a les universitats de ciències d'aquí i dius que te'n vas a la setena meravella del món a fer les pràctiques i que és un dels puestos més mega diversos, doncs té aquest valor afegit que també atrau, no?
Com està? Quina és la situació? És a dir, després de treballar-hi, després d'estudiar, després d'estar fent aquesta feina que seguiu fent, quina és la situació d'un lloc on sempre que en parlem, o en parlem en clau de meravella, i això està bé, o en parlem en clau de desastre natural i mediambiental?
Vale, aviam, la meva opinió, com a per tot arreu hi ha les seves coses bones i ben fetes i les seves coses o mancances o que es podrien fer diferent, no? Jo per mi ha estat un lloc d'inspiració perquè crec que li acostumem a dir un país desenvolupat, però jo sempre dic que és desenvolupat humanament, potser subdesenvolupat materialment, no? En qüestió de medi ambient sí que és veritat que hi ha moltes coses. Nosaltres sempre ho coneixem com el pulmó del planeta i un cop ets allà t'adones que el tractem més com el ronyó que com el pulmó, no? Tot el tema de gestió de residus, tot el tema de contaminació de rius i així, hi ha molta, moltíssima feina per fer. Això passa per un govern que, bueno, també deixa bastant que desitjar en el cas de Perú, no? Entre corrupcions i històries d'aquestes, però, bueno, al final són la societat és el reflex de la majoria, no? De la massa de persones que la constitueixen. Per tant, bueno, hi ha molta feina a fer i nosaltres que venim de medi ambient, doncs és de les coses que ens xoquen i que ens donen aquesta energia per sumar, no? Per fer, sí, per fer projectes.
I com ho reben ells? És a dir, vosaltres veniu amb els vostres projectes, les vostres idees, com ho integren ells?
Vale. Bueno, aquí hi ha un incís bastant important. No és que nosaltres arribem amb els nostres projectes, sinó que des d'Evergreen, una de les nostres premisses des de l'inici va ser que apoyaríem o donaríem suport a iniciatives que sortien de les pròpies comunitats, no? O sigui, comunitats que s'han unit per desenvolupar algun tipus de projecte. En aquest cas, doncs, per exemple, conservar una àrea concreta i potenciar l'ecoturisme. Doncs des d'Evergreen mirem, convivim una mica amb ells, ens assentem, ens reunim amb tots i veiem quina és la manera o quin engranatge podem fer entre tots per tirar-ho endavant, no? O sigui que en el nostre cas, sempre ens hem sentit molt ben rebuts perquè partim d'aquesta base.
Ecoturisme, turisme relacionat amb el medi ambient, amb l'ecologia. De fet, el turisme sembla que és la sortida de molts projectes i la sortida de moltes situacions, no? És una mica la porta econòmica perquè moltes comunitats puguin tirar endavant.
Sí, exacte. En el nostre cas ha estat més un mitjà que no pas un objectiu, no? Ha sortit pel camí al veure que realment doncs, et perdies molt si no creaves aquesta trobada entre gent d'aquí i gent d'allà, que al final és el que et dona la immersió cultural que busquem. No? Quan te deia que aprenem els uns dels altres, fins a dia d'avui encara no tinc clar qui aprèn més d'aquí quan anem cap allà. O sigui que sí, és interessant, però sí, no deixa de ser una eina molt potent, molt potent.
Fa 5 anys que vau començar amb aquest projecte, 2014, si no vaig errada. Sí. Clar, realment hi ha hagut una evolució, no? Devíeu començar coses petites, no? Com bé dèiem. I això deu anar creixent. Quins canvis, quines evolucions has vist tu des de que heu portat aquest projecte cap allà? I com bé deies, ho heu fet doncs, col·laborativament amb les persones natives d'allà. Mm.
Doncs, bueno, és interessant observar el fet aquest millores amb la qualitat de vida, no m'atreviria a dir-ho, no? Perquè són gent que viuen feliços, però sí que és veritat que una entrada de diners extres, doncs, per exemple, una tonteria com el fet de no haver de sortir de la comunitat per tenir aquest ingrés, doncs ja guanyes, no? Perquè pots estar més per la família, les mares de família doncs, poden estar allà, els pares poden no han de marxar tant temps a una altra empresa, sinó que, bueno, tens la teva activitat econòmica dintre d'on ets, no? El fet també d'obrir una mica les expectatives o la perspectiva dels joves que d'una altra manera marxarien de la comunitat i ja moltes vegades ja no tornen, no? Doncs, ostres, si veuen que ve gent de fora a interessar-se per lo seu i ells doncs, poden ser els guies locals, bueno, ja tens una coseta més, no? Que per mi és màgic i crec que també la persona que ve de fora ho agraeix, no?
Per tant, tant se'n beneficia la persona nativa que pot explicar, no?, tots els seus coneixements i fer de guia, com els voluntaris que us venen. I precisament avui doncs, volem parlar amb alguns dels voluntaris doncs, que han col·laborat amb el vostre projecte. Si et sembla, saludem a l'Oriol Canadell, que ha fet de voluntari en dues ocasions amb Evergreen Institute i s'està fins i tot potser plantejant una tercera. Ara li preguntem.
Segur.
Bona tarda, Oriol.
Hola, bona tarda. Què tal?
Hem fet especulació aquí, que la Neus m'ha dit, diu, crec que vindrà una tercera vegada i tot.
Ui.
Hola,
sí,
Uri.
Hola, Neus. Sí, té bastants enamoros, que aquest any, per gota que es pugui, s'hi tornarà a anar. És que la veritat és que enamora estan allà.
Per què? Per què hi has anat dos cops i et planteges anar un tercer i ara dius que enamora?
Sí, mira, jo si ho veus, tinc un rec, com va començar tota la història. Jo estic treballant en una empresa química de Barcelona. Jo estic portant els països de Xile i Perú. I parlant un estiu que hi portava a Perú i volia conèixer de Perú, vaig estar parlant amb un client que li comentava que anava a Perú. I el client va dir, ostres, si vas a Perú, sí o sí has d'anar a la comunitat de Sant Rafael. I dic, ostres, aquí què s'hi està fent? I em va explicar una mica el projecte, que hi havia Evergreen Institute i que la seva filla hi havia estat, i buscant informació vaig veure que era d'una ONG, en aquest cas, gironina. I a la Neus més o menys ens coneixíem perquè jo havia estat estudiant el màster i ella era una de les professores, i em vaig posar en contacte amb ella i res, vaig decidir anar-hi una setmaneta. I quan hi vaig estar el primer any una setmaneta, a part de quedar-ne enamorat, perquè és una experiència indescriptible, perquè realment per poder-la entendre s'ha de viure, vaig saber que m'havia faltat alguna cosa més. I l'any passat, sens dubte, vaig decidir tornar-hi a anar i aquest any té tots els números. Hem de parlar encara amb la Neus, però té tots els números que hi pugui tornar a ser.
I vas bàsicament col·laborant amb qüestions d'educació, no?
Sí, en aquest cas l'any passat, va ser l'any passat, clar, i en aquest cas no soc biòleg, i vam proposar a Evergreen a veure si hi havia la possibilitat d'entrar a l'escola, i vam estar parlant amb l'escola, i anem allà a fer una mica de reforç en el professor, i a més aprofitem per fer classes de reforç, perquè allà l'educació és molt baixa. Per exemple, allà l'educació són 5 cursos de secundària i els nens de cinquè de secundària pots trobar que no sàpiguen fer una equació de primer grau o que no sàpiguen comptar fins a 20 en anglès. No? Doncs intentar portar el nostre petit granet de sorra.
Bueno, hi ha aquí tampoc no saben molts comptar fins a 20 en anglès, eh? Tampoc
no cal anar... Sí,
ja t'ho dic, no cal anar molt lluny per trobar gent que no sap comptar fins a 20 en anglès. Escolta'm, suposo que ja els valors són diferents, també, no? És a dir, allà et regira tot, no? Tu et dona la volta com un mitjó.
Sí, quan vas allà, et trobes de que, per començar, l'hàbitat en què vius, et trobes que no tens llum, no hi ha gas, no hi ha aigua, el tema del menjar, doncs et pots trobar que només mengis iuca, papaya, arròs, si vols peix has d'anar a pescar, però a vegades dius, ostres, aquesta gent quasi no té res, i els veus i sempre somriuen, no? I, en canvi, nosaltres aquí tenim tant i a vegades ens busquem problemes on no hi ha. La veritat és que tenen una altra forma de viure i els valors són completament diferents i n'haurien d'aprendre més nosaltres d'ells.
Neus, és normal que la gent torni?
És normal. Què vols dir, que repeteixi?
Clar, que repeteixin, és a dir, que tornin un altre cop a
l'experiència. Sí, n'hi ha que sí que tornen, sí. N'hi ha que també diuen que el món és molt gros i que s'han de descobrir altres països, però sí que n'hem tingut que tornen. I sempre intentem que mantinguin un vincle d'una manera o una altra amb Evergreen Institute.
Escolta, Muriol, ha estat un plaer conèixer la teva vivència, eh? I en tot cas ens has fet venir ganes de provar-ho. Segueixo parlant amb la Neus una estona més. En tot cas t'agraeixo que ens hagis atès la trucada. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Vinga.
Adéu. Merci, Uri.
A reveure.
Que vagi bé, Neus. A reveure.
Fem una cosa, Neus, ens aturem ara durant 3 minuts i tot just després de 2:15, si et sembla, seguim explicant i coneixent una miqueta a aquest projecte Evergreen que d'alguna manera encapçales. Fins ara.
Perfecte, fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
A la ronda de l'olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí. Davant del mar, al port d'en Perris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas, fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar. A la ronda de l'olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91. 40 anys de tradició i saber fer ens avala.
Jo vull pizza.
Jo vull pizza.
No, pizza.
Que no, pizza.
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 Pizza, pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza, pizza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41. Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pastes sense gluten.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Menys d'un pam. La pulsació ens travessa amb el poder del llamp. La veu encesa entona un cant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis. Coneixent el projecte Evergreen Institute, gràcies a la Neus Collado, que la tenim avui als estudis, amb la Cristina Cantal, i d'alguna manera posant de manifest. El que em preguntava Neus quan escoltava és per què això es pot fer amb comunitats indígenes de llocs, diguéssim, on la tecnologia i on les modernitats no han arribat i no ho podem aplicar al primer món, per entendre'ns.
Què vols dir? Què vols dir per qüestió? No t'entes la pregunta, aviam.
Per què sempre anem a explicar-los amb ells en comptes d'aplicar-nos-ho a nosaltres, saps?
Jo crec que sí, que es pot fer per tot arreu, eh? I sóc de les persones que penso que tots els canvis venen a nivell individual i de cadascú. Per tant, el context al final és lo de menys. Aquí potser és més difícil trobar un context, valga la redundància, com el que tenim allà, però també es podrien fer moltes coses aquí, eh? Sí, totalment. Vull dir, no es tracta de... Ja t'he dit que això perquè va sortir, que vam arribar allà i va ser el puesto, però es poden fer coses semblants en molts llocs diferents. Sí,
quan,
sí.
Quan parlem de nens, quan parlem d'infants i quan parlem de la dinàmica... perquè els costa entendre i aplicar les dinàmiques de sostenibilitat, de respecte, de medi ambient, de valorar el que és seu, o realment és una feina que heu d'anar fent?
No, aviam. El que és interessant és, per ells, la selva, per nosaltres la selva és un uau, i per ells és el pati de casa, no? Amb això et vull dir que, clar, el fet de, com deia abans, que vingui gent de fora a estudiar les granotes, no? Vulguis o no, desperta amb ells un sentit d'orgull, de dir, ostres, doncs, potser és més important del que em pensava fins ara, i sí que canvies comportaments. Nosaltres amb aquests 4 anys sí que veiem una conscienciació ambiental molt més gran, important de la que hi havia quan vam arribar, no? En aquest sentit sí que hi ha una feina que veig molt interessant, no? Perquè al final deixes una llavor que tindrà la seva repercussió, no? Quan aquests nens siguin grans i, pues, a saber, doncs, algú potser arribarà a nivell polític i estarà al govern, doncs, bueno, tocarà infància, no? I aquí és una mica el paper que juguem.
Espècies que vagin desapareixent, us n'heu trobat o no? És a dir, problemes de sostenibilitat i de preservació de la fauna i la flora autòctona?
Bueno, nosaltres realment, com que estem a nivell de comunitats i són zones que, vulguis o no, ja hem patit l'impacte antropològic, no tenim grans mamífers, tal. Però, per exemple, els dofins de riu, no?, que els tenim allà al cantó de la comunitat, en el riu Amazones, sí que hi ha una recessió molt important i, bueno... Nosaltres a dia d'avui encara estem registrant espècies noves, espècies que no s'havien identificat en la zona d'estudi on estem, no? Clar, això ja et diu que hi ha moltes coses que encara estan per descobrir. I clar, d'estudis de conservació ens han de partir d'aquesta base, de què tenim, i llavors pots veure una mica tendències, no? Si desapareix o si augmenta o el que sigui, però encara estem a nivell de, bueno, fent base de dades, inventaris nosaltres.
Bé, per això necessitem ajuda, no? I ara mateix ens parlarem amb un altre voluntari que més anava tirant pel tema animals de monitoratge. Parlem amb en Galdric Mussoll. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé. Explica'ns, quina ha sigut la teva experiència col·laborant amb Evergreen?
Bé, per començar, personalment, doncs ha estat una experiència espectacular, pel fet que, per començar, és un viatge a l'altre punt del món, que no es fa cada dia. I a nivell personal, podríem dir que conèixer la selva amazònica, que per moltes persones vivir la natura és com el nostre interès principal, doncs, és el nostre temple. I llavors podríem dir que a nivell professional també és una passada, perquè estic estudiant a classe, entre quatre parets, doncs, granotes, ocells, tot això, doncs, poder anar allà i realment veure els meus propis ulls, doncs és una passada.
Escolta'm, poder anar allà i poder veure espècies que no es veuen a d'altre lloc del món.
Sí, no, això pot suposar. I a més a més, en l'ambient en què estàvem, que era realment al mig de la selva, no tenia res, al costat del riu Amazones, i també ocells i animals que, això ja has dit, no?, que no són pitrojos, no són pardals, sinó que veiem tocants, veiem colibrins, veiem serps, que, bueno, que no em van veure, però serps que podien matar-te perfectament, però notes 10 minutes, d'unides d'un lo més petit encara, en fase adulta, que aquí no en veiem, això. Sí, sí, una passada.
I suposo que de tot se n'aprèn i de tot d'alguna manera se'n treu una conclusió. Quina ha estat la teva?
Hosti, bona pregunta. L'experiència meva amb Evergreen no només m'ha servit a nivell professional com a biòleg, ja que estic estudiant biologia, sinó també a nivell personal. Penso que el voluntariat d'Evergreen es forma com a científic, però també com a persona, perquè el fet de conviure amb la gent d'allà doncs et fa veure una forma de vida que aquí estem zero acostumats, una vida molt simple, molt senzilla, amb moltes coses que ho tenen tot, i també el modus vivendi, els horaris són molt diferents dels nostres, la manera de fer també és molt diferent, el ritme que allà, diguem, el ritme peruano, doncs és un altre ritme. I ja et dic, no tant a nivell científic, que també realment és una passada el que he après allà, sinó a nivell personal, l'experiència d'assolir una nova forma de vida. Doncs penso que ha estat per mi la més important.
Ha estat un plaer, Galdric. Fins la propera. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Adéu.
A reveure. De
merci,
fet,
Galdric.
Cuida't. De fet, Neus, allotgeu a la gent en cases de la gent que viu allà, dels indígenes.
Sí, aquesta és una de les parts que més m'agrada, perquè bueno, quan nosaltres vam arribar per primera vegada a la primera comunitat, ens adonàvem que tot el turisme que venia amb guies de fora, i sí que anaven a veure les dues, tres atraccions de la comunitat, però no hi havia cap mena d'interacció amb els locals, no? I jo alguna vegada m'havia posat a darrere d'un grupet d'aquests i escoltava i deies que la meitat de les coses que els estan explicant són mentida, que hem de fer alguna cosa, no? I vam agafar els trastos amb l'Esteban i vam dir, doncs, família per família, i entre tots vam proposar de dir, ok, doncs, quan vinguin voluntaris a nosaltres, què us sembla si els allotgeu vosaltres i també part del que ells paguen doncs és un ingrés directe, no? I de seguida ho vam veure clar i cada vegada doncs, tenim més famílies engrescades i amb ganes de també tenir aquesta experiència.
Per tant, dinen el que dinen ells, esmorzen el que esmorzen ells, sopen el que sopen ells.
Totalment.
Es dutxen en aquelles cases i comparteixen, sí, habitacions i cambres tot. I de tot, no?
Sí, 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 sí. Tenen el seu espai, aquest és un requisit, no? Hi ha uns mínims, però sí, sí, és compartir vida, sí.
I perquè ens fem una idea, descriu-nos com és el lloc, és a dir, estem parlant d'una zona,
vale,
de construccions, estem parlant de construccions de fusta, de construccions de pedra, de carrers, de què?
Estem parlant de comunitats de... La mitjana són 60-70 nuclis familiars, vale? En el qual les construccions són de fusta, són casetes superhumils de fusta, una mica enlairades del terra, perquè allà hi ha creciente i vaciante, en funció de si és època de pluges o de no... I, per tant, mig any la comunitat està inundada, no? Què més? Estem al tròpic, per tant, fa molta, molta calor, 30 graus i humitat al 200%. Com deia el primer voluntari, no hi ha electricitat ni aigua, el que fan és filtrar l'aigua del riu Amazones i, bueno, en segons quina comunitat hi ha algun tractament d'aigua que ha funcionat, en altres doncs, simplement la bullen o li posen quatre gotetes de lleixiu i ja està. El tema d'electricitat també és molt depenent de quina comunitat ens trobem. N'hi ha algunes que tenen panells solars, altres que han posat un generador comunal i durant 3 hores al vespre doncs, hi ha llum, però bueno, són aquestes les condicions, o sigui, molt, molt senzill i molt humil, sí, sí.
Perú, per tant, llengua castellana, això sí, no tindrem problemes idiomàtics, o no, o anglès, no?
No, castellà, però amb el seu dialecte propi, vull dir, al principi costa. Escoltar-los de parlar entre ells costa.
Sí, que tindrem problemes idiomàtics, molt bé.
Bueno, si després de 3 setmanes ja estàs acostumat, però sí, no és el mateix.
I l'estada, quina durada sol tenir?
Doncs depèn del perfil. Si són estudiants, depèn de la universitat que ens vinguin, perquè com que venen a convalidar pràctiques, s'estan entre 3 i 5 setmanes, i els voluntaris és totalment obert en funció del seu temps i el seu pressupost. Els hi deixem... Jo sempre recomano que un mes és el temps ideal per estar-hi, i llavors, si t'ha agradat, sempre estàs a temps de repetir. Però en un mes, amb les condicions amb les que estem, és bon... Sí, bon temps.
Ara mateix hi teniu gent allà, no? És a dir, teniu voluntaris i teniu gent fent pràctiques o no?
No, ara ens anem cap allà amb el grupet el juliol. El juliol comencem, arrenquem amb els programes de voluntariat.
I fins quan?
Fins al setembre. Juliol, agost i setembre és quan tenim més massa de voluntaris i llavors sí que anem rebent, però amb grupets i no hi ha uns mesos definits. Vull dir... ens movem, també hi ha voluntaris locals d'en allà que van fent projectes que són continus en el temps, però on tenim més activitat és els mesos d'estiu.
Vosaltres esteu allà fins que acaben els voluntaris o no? O quan arriba l'octubre, sí, novembre, sí, sí, cap a casa? Cap a casa, vull dir cap aquí.
Nadal a casa, sí. Fins a finals de novembre, així ens acostumem a estar allà. Sí.
Aquesta és la... Hi ha més projectes com els vostres o en aquest sentit allà sou en certa manera únics?
Hi ha moltes cosetes. Jo sempre dic que hi ha molts xampinyons i està poc connectat, però hi ha moltes iniciatives i moltes comunitats amb els seus propis projectes i moltes cosetes. Sí, no som els únics. Tots som únics, però no som els únics que estem fent feina.
Suposo que quan marxeu, tristor, no? Sobretot els que es queden i vosaltres mateixos.
Molta. Jo moltes vegades m'he plantejat, Neus, què estàs fent? Realment això val la pena? Però sí, després sí. És part de, no? Suposo que és part de tot.
I ara amb ganes de tornar-hi. I porteu algun tipus de material, ajuda o no? Aneu...
Sí, normalment sempre dic que les coses que agraïm són material escolar, tema roba així de segona mà, que aquí doncs ja no d'això, i el que no acceptem o el que no deixem que portin és medicaments, perquè jo sempre predico amb que ells tenen la farmàcia a la selva, i portar medicaments és estimular una cosa que crec que encara no ha d'arribar. Ja arribarà, com te deia abans, tots estem anant cap allà mateix, però els medicaments és una cosa que pels voluntaris sí, que porten el seu kit de supervivència, però no com a donacions.
Per qui ens estigui escoltant i digui, a mi m'han convençut, no sabia què fer aquest estiu, encara hi ha places i com es poden inscriure totes aquestes persones interessades?
Doncs jo els animaria que miressin la pàgina web. Si entren al Google i posen Evergreen Institute, els hi sortirà la pàgina web, que és greeninstitute.org, i allà trobaran el correu, que ens escriguin un correu. Encara queda alguna plaça pel setembre.
Afanyeu-vos,
eh? I si no, doncs per l'any que ve, i bueno, estem oberts a opinions, idees i qualsevol feedback és benvingut.
Neus, ha estat un plaer conèixer-te i compartir amb tu aquesta estona de ràdio. M'ha après molt i no et dic jo que algun dia no ens trobis per allà acompanyant-vos.
Doncs superbenvinguts sereu.
Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A reveure, fins després.
Segueix la llum del far.
Que anem fent camí cap a les 6 en punt de la tarda i els dimarts és torn de ciència. A saludar l'amic Antoni Curto. Professor, com estem? Com anem?
Hola, bon dia.
Molt bona tarda.
Bon dia, també.
O bon dia, de fet.
Bon dia. Això sempre és una...
A mi m'ho va resoldre la lingüista de la xarxa, la Bruguer Jardí, que va dir que en català és bon dia fins que és bona nit. Ja. Que el tema bona tarda és una adaptació del castellà. I jo li vaig dir, molt bé, gràcies, seguiré dient bona tarda. Sí, clar,
és el que fa, que quan t'aconsellen, llavors digues, clar, fas el que vols.
Va, després ve l'IEC i es carrega els diacrítics i posa el bona tarda i se t'ha acabat el problema. Vull dir, agafa botella i aquestes coses. Parlem de ciència.
Sí, parlem. Recordo que estàvem amb aquest petit... període que parlàvem de peixos de la Mediterrània i l'Atlàntic, i avui ens toca un peix molt estimat per nosaltres, que és el lluç.
Home, lluç.
Lluç. És dels peixos que mengem més nosaltres i més apreciats aquí.
Sí, és molt bo.
Sí, i és una cosa curiosa, perquè justament No, és que pel fet de que sigui mediterrani també tiri per això, però els peixos mediterranis sempre, sempre, sempre són més bons que tots els altres peixos.
És veritat.
I això, munta-t'ho com vulguis.
Però...
ja t'ho explicaré d'una manera més senzilla.
Hi ha motiu científic o no? O
és que... bueno, perquè t'agrada més, vull dir.
Ah, val, d'acord.
I ara la veuràs la realitat. Tots els peixos que apareixen com a lluç,
sí,
congelats, de baix preu...
Que no ho són.
No són lluços.
Vaja.
Què són? Són merlucius, que ara explicaré què vol dir merlucius.
Merlucio és un veí que tinc jo.
Que la lia. Bueno, ja el nom ja... Doncs, de baixa qualitat, i són del Pacífic, de l'Índic... Ah. I tots aquests que comprem, però jo no dic que la comprin només els de fora, no? Que comprem amb congelat, tots aquests no són merlucius, que és el lluç, i el preu també és diferent. Fixa't que el gust no té res a veure.
No, és veritat que de vegades et posen un lluç que dius, oh, que bo, okay. I en canvi vas provant i no hi ha manera d'ensopegar-ne un altre.
No, i una vegada un lloc em van dir, ai, mira, posa'm lluç, i em van posar una cosa que allò, ho sento per la persona que ho va dir que comprar, però o ell era el lluç o era jo, fent-me vendre una cosa que no era, no? Jo sempre estic defensant que a l'etiquetatge de tots els peixos haurien de posar el nom científic. Perquè sí que són lluços, perquè els han acceptat, entre cometes...
Val. És a dir, la comunitat científica ha dit... Vale, sí, són
no,
lluços.
No, la científica no.
Ah, d'acord.
L'econòmica, que és la que mana.
Se parece a la merluza, sabe, sí, a merluza, és merluza.
Bueno, sabe.
Sabe, sí, bueno, una mica així.
Tiene... així serà, bueno, un merlucios tontos o merlucios lo que sigui, no? Molt bé, doncs jo sempre defenso que hi hagi aquest etiquetatge i que tu sàpigues el que menges, si tu ho compres, però tu sabent-ho... Una altra cosa és que tu compris una cosa i després resulta que és una altra.
Mm-hmm.
I tu dius, hòstia, pues no, home... No és perquè el problema sigui congelat, perquè tu t'agafes lluç del Mediterrani, el congeles i et sabrà molt diferent dels congelats, perquè són espècies diferents. I et venen, no, és que és ultracongelat i això potser la millor et fan i coses aquestes. No res. El lluç també té una característica, és un depredador nat, vull dir, menja-lo el que sigui, és canibalisme, vull dir, sí, ell se troba un lluç petit i se'l cruspeix, vull dir, fixa-t'hi que les dents que té són bestials, vull dir,
sí, és
te'l tallen de seguida, però sí, el fan, que vull dir que és un depredador nat. I també és el depreden, vull dir, també els petits taurons i també el peix... el peix manta, exacte, està dintre de la cadena del que ell depreda i també és depredat. I és una cosa molt curiosa, a part del seu gust bo que té i tot això, és que li és molt fàcil treure-li les escates. Mm. Fixa't que quan el desescaten és molt senzill, perquè són escates molt grans i tot això. I unes altres característiques que té és que té dos tipus de moviment. El que s'anomena moviment nocturn diur, que fa que la nit pugi i durant el dia estigui a baix.
Ah, sí?
Sí. I després el transversal, bueno, el perpendicular a la costa, perquè ell és un peix que viu entre els 40 i 80, i 200 metres, així, fa aquests moviments d'altitud i després fa els moviments d'allunyar-se de la costa i apropar-se a la costa. Fa aquests dos moviments, un perpendicular a l'altre. Vull dir que és una cosa molt curiosa. I gairebé sempre, ja dic, durant una gran part del dia, doncs està a baix, és demersal. Per això el pesquen amb les portes i el pesquen amb això
d'arrossegament.
Exacte.
O també però si el pesquessin de nit el podríem pescar...
Més en l'aire,
clar. Més en l'aire, és a dir...
Però bueno, també has de treballar de nit, vull dir que...
Ja, bueno, sí. Ja.
Bueno, no sé, quan sigui autòmat això, doncs ja ho posaré. I una cosa curiosa, que quan el trauen, com quan el trauen i el pesquen de dia o de matinada, i el pugen, com són gairebé 200 metres, doncs la bufeta nedatòria, doncs el pum, s'expandeix i arriba a sortir. I tu, si el veus, veuràs, ostres, quina llengua que té fora. I no és la llengua.
És la bufeta
natatòria, que li ha sortit i bum, i li surt fins i tot a prop
per
de la boca.
Per descompressió o alguna
cosa? Sí, clar, perquè tu el tens allà baix i puges, i en aquest d'això és prof. Bueno, si t'ho fessin a tu també et passaria.
Sí, quina llengua
no
més
tens,
gran?
Sí.
No, són els 7...
Sí, bueno, no seria la bufeta natatòria.
Metres d'intestí.
Sí, serien bum... És el procés aquest que t'ho has dit de descompressió. O sigui, si tu agafes amb una pressió determinada en castany i tu puges amb menys pressió.
Sense igualar la pressió.
Clar, això ho has de fer-ho a poc a poc, però bueno, això el peix tan sols en fa. Però, no, però és una cosa curiosa. I a vegades els que es pesquen en mama, també moltes vegades els hi trobes l'ama, així.
Sí, estirant i ja està.
I fixa-t'hi una cosa curiosa. Dintre la mateixa espècie, l'espècie Merluccius merluccius, que és atlàntica, pot arribar a fer 1,80 m, que és una bestialitat de lluç, eh? Són... Sí, jo els he vist algun d'aquests, però són en aquestes peixeteries
ja.
Que, bueno, et fan un tall i ja està, tota la família, vull dir. Ja és... I en canvi el del Mediterrani és uns 80 centímetres com a màxim, que és més petit i és el que nosaltres comprem a les peixeteries petites i tot això. I
posa'm
és...
un llucet que...
Bé, bueno, aquests són els més petits. Quan Val. Diem llucet són ja els alevins.
Vale.
I el que et deia Merluccius, sí. que li van posar aquest nom als científics de Merluccius, Merluccius, bé, no sé si és l'únic cas que diu... Perquè ells, al principi, el Linné, quan va començar a fer la classificació, el 1700, doncs va fer la classificació del regne animal,
sí.
Doncs primer va classificar el que s'anomena el Lucius, que és un peix de... un peix d'aigua dolça.
Sí.
S'arriba una mica a la costa, però bàsicament és dolça. I quan va classificar el Merluccius, bueno, el que diem el lluç, sí. Va dir, ostres, aquest és com el Lucius, però de mar.
De mar.
I van dir, Merluccius.
Ah,
el Lucius de mar.
És a dir, que és la segona, diguéssim,
la segona versió
d'una classificació que ja es va fer.
Sí, bueno, és com el president d'Estònia, no, del president d'Ucrània, no?, que és un...
Un Merluccius, també.
Bueno, no, és un imitador de l'altre.
Ah, vale, que... sí. Escolta'm, per tant, estem parlant d'una espècie molt peculiar. És a dir, pel tipus de natació que té, pel fet de que pugi i baixi, pel fet d'aquest apropament i allunyament de la costa, estem parlant d'una espècie, en aquest sentit, diferent a la resta, o almenys
dels sí,
que havíem parlat.
Fins als que havíem parlat eren Clar. Espècies que feien transgressions de 3 i 4.000 quilòmetres. Aquests són locals.
Val, es mouen només per aquí.
Sí, estan aquí. Estan... Són... Recorda que quan estàvem parlant de la plataforma continental, no es mouen de la teva, davant de la costa de la plataforma continental, són catalanets.
Vull dir que és a dir, veus... són justos catalans.
Sí, els veus amb les quatre barres i ara incorporen unes estrelletes.
Bé. Correcte. Ah, sí?
Sí, sí.
I un llaç groc. Escolta'm, i per tant, el que ens venen moltes vegades, si ho comprem lluç econòmic, no és un lluç de qualitat, o no és un lluç just,
no, sinó que és un qualitat,
lluç...
Jo...
Perdó, no és un lluç just.
Exacte. No és Merluccius, Merluccius.
Val.
Entens? Sí. La qualitat, ja et dic, a veure, gairebé tots els lluços que estan congelats no són Merluccius, Merluccius. Estàs comprant un altre tipus de Merluccius. Com a mínim, són del gènere.
Val.
Com a mínim, perquè hi ha altres peixos que han parlat que potser són gèneres diferents. Ja tocarem,
ja
tocarem en aquests peixos, ja o no els toquem, potser. Perquè...
Tot el que ens arriba congelat i tot el que ens arriba de les pesqueres de l'Atlàntic, sobretot, i del Pacífic, és a dir, dels vaixells més grans que hi ha, solen ser peixos amb no tant anava a dir valor gastronòmic, com no tant gust gastronòmic com el que tenim.
Són diferents al que tu entens. És a dir, per això tenen aquest preu més baix. No és el congelat. Ells et venen que és... clar, ells parlen de lluç, no és un terme científic. Entens? Tu et dius... Perquè ells et diran, no, és que això és un lluç, jo t'estic venent un lluç.
Un lluç.
Però, clar, no és Merluccius, Merluccius. És Merluccius el que sigui, no?
Clar.
N'hi ha de diferents tipus del Pacífic, sobretot aquests són els que et venen congelats, que són les grans pesques que es fan. En canvi, aquí fem una pesca artesanal, petita... de peix molt, molt petit, no són els grans peixots que tenim fins i tot al nord de l'Atlàntic, així. Encara que al nord de l'Atlàntic, ja et dic, encara n'he vist. I si tu veus que et venen un lluç sense cap, és que no és un lluç.
Ah, sí? Si li treuen el cap, no...
No, perquè ja és condicions que van posar en un tipus d'espècie, que és dir, perquè la gent ho sàpiga, però si no ho expliques, clar...
Clar. És a dir, si treuen el cap, no és un lluç.
No és un lluç. Si tu veus allí, són lluços, i els veus sense cap, és que no és un lluç.
Escolta'm, i una qüestió. La salinitat de l'aigua i la quantitat de nutrients que té l'aigua té a veure amb...
Clar, clar.
Sí,
clar.
Eh?
És que el Mediterrani justament és el que penso dir.
Com que té més riquesa...
Més riquesa, més salinitat i té més nutrients. És a dir, una vegada, te recordes que vam fer un programa, jo deia, el Mediterrani està... donant nutrients a l'Atlàntic, no al contrari.
Sí, sí, ho recordo perfectament.
Perquè sí. L'aigua del Mediterrani passava per sota i l'aigua de l'Atlàntic calenta i sense nutrients passava per dalt. És a dir, l'Atlàntic ens dona aigua sense nutrients i el Mediterrani dona aigua a l'Atlàntic amb nutrients. I l'aigua del Mediterrani, per aquests tipus de peixos, va molt bé.
Ara perquè l'han contaminat i se l'han carregat i ara ja...
Bueno,
és, no parla del Mediterrani. Jo recordo el Mar Menor... allà...
a la zona de Múrcia...
Cartagena, i a la... sí. Coi, allà a Cartagena. Era, feia unes petxines i uns... que eren delicioses, eren brutals. No te les pots menjar, perquè bueno, són verdes, no? És a dir, són verdes i fosforitos, no? La nit il·lumina.
Bueno, però són macos, així, macos.
Sí, bueno, ja, és increïble. Però jo recordo fa un temps que això eren d'un gust brutal, i era per la salinitat del mar, el mar. Aquell era més sal, era mar tancat, per tant...
I la qualitat de les aigües, tu el que m'estàs dient són bivalves, que sí. Són filtradors... Mm. Si l'aigua està contaminada, ells estan contaminats. Per això els músculs i tot això s'han de compte. Millor que estiguin depurats. Per què? Perquè si estan prop d'un port o si estan prop de qualsevol lloc que allí tiren gasolina i tot això, això ho filtren les petxinetes.
Són com un ronyó.
Sí, exacte. I tu t'estàs menjant
coses
que està. En canvi, si tu tens unes aigües netes i tot això, el peix, les petxines, tots els organismes estan... I amb el que havíem de dir és que el lluç a nivell mundial està sobreexplotat, i el problema que tindrem
sí?
No és un problema ja no només de contaminació, és la sobreexplotació. És a dir, s'explota amb sistemes molt, molt invasius, amb grans quantitats, i no tot el que s'agafa després s'aprofita. Vull dir que això també s'ha d'anar en compte.
Per tant, compta amb el lluç, perquè podria ser una espècie en perill d'aquí poc temps, d'aquí pocs anys. Bueno, passarà com amb la sardina, que ja explicàvem que els pescadors la troben amb igual quantitat, però més petita, i ara els investigadors han coincidit amb que és que no hi ha adults, no hi ha espècies, no hi ha exemplars adults.
Mira, un lluç pot arribar als 20 anys. Vull dir
Sí.
Vull dir, tots els peixos, quan nosaltres els mengem, els estem menjant jovenets.
Joli, que fort. Antoni, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat.
Fins la setmana vinent.
Ara no em miraré un lluç amb els mateixos ulls. Saps?
No, perquè quan ell et mira, malament,
sí,
fa mala ganya.
Això ja. Vol dir que ja està el ganyet.
Ja
gràcies, Antoni. Arribem així gairebé a les 6 en punt de la tarda. Ens aturem 3 minuts i seguim al Far parlant de més qüestions relacionades amb el mar.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La lluvia canta para nosotros, suave y hermoso, y en esta mañana gris y real de otoño. Un gris tristón que se nos cuela por la ventana y una nube de misterio que llena la sala y voy sorbiéndote poquito a poco mientras el tiempo se detiene ante mis ojos y voy sorbiendo poquito a poco un jugo de hierbas que ignoro y de golpe despierta el mundo y bosteza en mi regazo. Despierta el mundo y vibra el spa, pero a mí me falta tu abrazo. Se te me llevó el viento así, sin avisarnos. Y ahora bailas ahí donde no pueda verte, en una lengua que no pueda hablarte, y bailas justo ahí donde no queda nadie, en una lengua indescifrable. tiempo que se me aparece cada noche en sueños, un gusano verde se mueve despacio. Cada vez es más pequeñito, noche a noche se lo come el olvido, pero cada vez se hace más pequeñito, noche a noche.
Radio La Escala.
La Xarxa.